els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
La providència ha volgut que el 30è aniversari de Ràdio Estel caigui en dilluns, i és dia, per tant, de la secció La veu de Càritas, els minuts que des de fa uns quants anys Ràdio Estel comparteix amb els oients cada setmana al servei dels més necessitats. La veu de Càritas a la seu de Càritas Diocesana de Barcelona. Ens acompanyarà avui Amèlia De Juan, responsable de l'àrea social de Càritas Barcelona. Conversarem d'aquí a uns pocs minuts amb ella, però ja la saludem. Amèlia De Juan, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Abans de parlar amb vostè, resumim breument, com sempre fem en aquest espai, algunes notícies. La taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya celebra que el govern hagi aprovat el Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge, però reclama que s'apliqui de manera urgent i immediata. A les entitats socials els preocupa que el pla pugui quedar en paper mullat, malgrat que és una eina fonamental per desenvolupar les polítiques d'habitatge a Catalunya i garantir el dret a un habitatge adequat, assequible i accessible. Recorden que l'emergència habitacional és greu. El 40% de les llars catalanes han de fer un sobreesforç per poder pagar el lloguer. D'altra banda, el Centre Català de Solidaritat, el CECAS, va organitzar per el dia 3 d'octubre un taller d'art-teràpia que va ser tot un descobriment per a les persones residents a la comunitat d'acollida de CECAS. Es va crear un clima perquè els participants poguessin experimentar un espai de pintura tranquil acompanyat d'unes espelmes i una llum molt tènue, on ells van poder posar a prova les seves habilitats artístiques i creatives. Va ser un treball de pintura introspectiva i individual on van poder expressar i plasmar a través de les seves obres emocions i sensacions que de vegades no es poden expressar amb paraules. També us expliquem que va tenir lloc el 14 d'octubre passat a l'Auditori de la Casa de l'Església de Sant Feliu de Llobregat una jornada institucional, la de Càritas Diocesana d'aquesta diòcesi, la de Sant Feliu, que es fa cada any a l'inici de curs, i van assistir tots els treballadors i treballadores i els consellers de Càritas. En una primera part, l'administrador apostòlic Agustí Cortés va fer una intervenció en què va parlar de la feina de Càritas relacionada amb el Jubileu Pelegrins de l'Esperança 2025 i va fer la pregària inicial. Després hi va haver una xerrada sobre mobilitat humana a càrrec d'Elisabet Orenya, de Càritas Barcelona. I la segona part va ser el bloc més institucional en què es va donar la benvinguda a les companyes que s'han incorporat a Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat més recentment. També es van explicar les novetats a nivell de funcionament i organització i el que s'està treballant des dels diversos àmbits, entre altres qüestions. Prop de 250 persones van assistir dimarts 15 d'octubre a la 6a edició del sopar solidari organitzat per Càritas Diocesana de Girona, que enguany s'ha tornat a celebrar a Mas Marroc, espai dels Germans Roca a Vilablareix, al costat de Girona. Tal i com és tradicional l'anomenat sopar de compromís, tots els beneficis de la iniciativa solidària es destinen a una causa que en aquest cas és la de garantir l'accés a l'habitatge per a tothom. El periodista Josep Puigbó va conduir un acte que també va comptar amb la participació de la directora de Càritas Girona, Dolors Puigdevall, que en la seva intervenció va encoratjar tothom a aportar el seu granet de sorra per garantir un dret fonamental com és l'accés a l'habitatge. També es va visionar un vídeo institucional amb testimonis personals i dades concretes, tot en un sopar solidari que va comptar amb el suport de la Cambra de Comerç de Girona i el patrocini principal de Clínica Bofill. Encara dos apunts més. Càritas Diocesana de Lleida i el Banc de Sang i Teixits van signar dimecres passat un conveni de col·laboració amb l'objectiu de promoure la donació de sang a través de diverses iniciatives socials que impactin la comunitat. Aquest acord reafirma el compromís de les dues entitats amb la solidaritat i el benestar comunitari. El van signar el director de Càritas Lleida, Rafael Allepuz, i també el del Banc de Sang i Teixits de Lleida, Juan Manuel Sánchez. I les responsables del programa Infància, Joves i Família de Càritas Diocesana de Girona van fer balanç dijous 17 d'octubre de les dades corresponents a l'informe del curs 23-24. Del document s'extreuen diverses conclusions, però des de l'entitat volen destacar que un 70% dels participants en els projectes d'acompanyament emocional i educatiu superen amb èxit l'etapa educativa. Des de Càritas s'ha complementat aquesta dada explicant que el darrer curs s'han dut a terme fins a 3.902 sessions d'acompanyaments grupals i 1.475 d'individuals. Com us dèiem, Càritas i sobretot la diocesana de Barcelona ha conviscut aquests 30 anys amb Ràdio Estel. Aquí a l'arxidiòcesi, l'entitat catòlica ha fet camí al nostre costat sempre des del seu treball per les persones necessitades, amb les prioritats que han marcat la seva feina des del 1994 fins ara. La història de Càritas Barcelona, evidentment, és molt més llarga. Les persones que han dirigit Càritas diocesana aquests 30 anys són Pilar Malla, fins al 1998, Núria Gispert, fins al 2004, Jordi Ruglà, fins al 2016, Salvador Busquets, fins al 2023, i Eduard Sala, fins al moment present. Són molts els professionals i els voluntaris que han posat la seva veu i, sobretot, els seus missatges a favor dels més exclosos aquí, en els nostres micròfons de Ràdio Estel. A més, des de la temporada 2015-2016, Càritas Catalunya té aquest espai, la veu de Càritas, al servei de les necessitats de les persones, del sofriment de molts homes i dones propers a nosaltres. Ens acompanya Amèlia de Juan, ja l'hem saludada, ella és la responsable d'acció social de Càritas Barcelona i representa aquesta entitat que molt generosament ens ha acollit. Li ho agraïm de tot cor. Bona tarda, Amèlia.
Hola, bona tarda.
Bé, l'hem saludada dues vegades, però no passa res, eh?
No passa res.
Primer de tot, una salutació especial a Eduard Sala, actual director de Càritas Barcelona, que no ha pogut ser avui amb nosaltres físicament per qüestions personals i de salut, però una abraçada a Eduard i el tindrem aviat novament aquí a Càritas, segur. Bé, vostè ja porta uns quants anys a Càritas i què destacaria d'aquests 30 anys de Ràdio Estel? Ara em deia, ara fa 30 anys ja estava vostè a Càritas, per tant és veterana, eh?
Sí. Fa 33 anys que treballo a Càritas, per tant, clar, la Càritas ha anat canviant igual que ha anat canviant la realitat social aquests 30 anys al país, és a dir, d'unes Càritas en què fèiem un tipus d'acompanyament a les persones, doncs moltes vegades suplint l'administració pública, perquè en aquell moment era quan tot just desplegaven moltes de les polítiques socials, doncs en aquest moment en què ja hi ha uns recursos públics més robustos i per tant l'acció de Càritas continua sent pels últims per aquelles persones que majoritàriament no poden ser atesos per l'administració pública i també doncs per fer tota una feina d'acompanyament a les comunitats cristianes que són les orelles i les mans amoroses que acullen els que més ho necessiten en primera instància.
Sí, ara comentarem els canvis que són importants del 94 fins ara, però sobretot què representa el nostre mitjà Ràdio Estel per la difusió de la feina i el servei als pobres i als necessitats d'ajuda?
Home, és un instrument molt útil perquè, clar, nosaltres, a part d'atendre les persones, una part del nostre encomanat, també és sensibilitzar la societat, és fer palès a tota la ciutadania quines situacions pateixen les persones. I vosaltres, previ a la veu de Càritas, sempre havíeu tingut el micròfon en disposició posició nostra per poder explicar i poder compartir allò que nosaltres estàvem veient de les situacions de patiment de les persones i poder explicar a la ciutadania què és allò que estava passant. I un cop doncs, ja hi ha hagut més articulat doncs, el programa, realment doncs, per les diocesanes crec que és un espai molt important, és una finestra al món que ens permet doncs, explicar allò que fem, però també les nostres preocupacions i poder explicar quines són les situacions de vulneració dels drets de moltes de les persones que acompanyem.
I si ho pogués resumir, Amèlia de Juan, com ha evolucionat l'acció de Càritas i les grans necessitats de les persones, no? Especialment a l'Arxidiòcesi de Barcelona des del 1994 fins ara, què diria? Quins són els... Potser fa 30 anys vostès ens explicaven és que cada dia venen com 70 persones a la porta de Càritas i demanen ajuda físicament, però ara hi ha altres maneres de demanar ajuda també, no? Per exemple.
Sí, clar, evidentment les maneres han canviat, només faltaria, ens hem adaptat tots els signes dels temps i en aquest sentit la pandèmia ha fet doncs un canvi amb alguna de les maneres de relacionar-nos, però nosaltres sempre intentem ser una porta oberta a la presencialitat, ni amb la pandèmia vàrem tancar, per tant el que sí que ha canviat és les maneres d'organitzar-nos. Abans fèiem un treball molt més individual, ara fem doncs, també en un treball individual quan convé, però moltes accions a les que fem ja tenen un gaire més grupal o fins i tot comunitari. Veiem que des de la pandèmia cap aquí hem constatat tots que el que és molt important, a part de les coses que un necessita, són els vincles que un genera. No? A l'època de la pandèmia dèiem que la comunitat cura. Doncs això, hem descobert el valor de la comunitat i posar doncs, al servei de les persones que ho necessiten i altres veïns i veïnes dels barris, doncs espais oberts on que la gent es pugui conèixer, reconèixer i acompanyar-se plegats és una nova manera de fer, que jo crec que fa 30 anys ni se'ns passava pel cap perquè el context era un altre.
Clar. Per tant, l'organització i l'estructura de Càritas Diocesana de Barcelona, concretament ara, és això, no? Un replantejament del seu organigrama per ajudar millor les persones, podem dir.
No tant en l'organigrama, que també, sinó sobretot en les maneres. És a dir, sí que a nivell de presència estem molt més presents a cada una de les zones pastorals i, per tant, doncs, intentem apropar la resposta que fem més enllà de la plaça Nova. Avui on ens trobem és la seu històrica, on tothom coneix que Càritas, quan a Barcelona et pregunten on està Càritas, tothom senyala aquest local que avui sí. Us acull i que... és una porta oberta a les necessitats de la ciutat, però no és l'únic lloc on acollim a la diòcesi. Per tant, doncs, aquesta implementació territorial que hem pogut eixamplar al llarg dels anys també és una de les coses a nivell organitzatiu que sí que ha canviat en aquests 30 anys. Però també la configuració dels programes també és diferent, perquè les necessitats socials de fa 30 anys en d'ara també són diferents.
Hi ha molta feina en el tema de l'habitatge, per exemple, en el tema de la implementació d'aquests ajuts universals, no?, de la renda garantida de ciutadania, i podríem seguir, no?, amb moltes coses. Per exemple, el tema de l'habitatge, Càritas Barcelona té ara més pisos per ajudar persones necessitades que mai, no?
Sí, clar, quan de les persones que nosaltres acompanyem al llarg d'un any, el que sí que sabem clarament és que el tema de l'habitatge és un dels problemes fonamentals en la majoria de casos. Un 72% de les llars que vàrem atendre el 2023 tenia problemes amb l'habitatge, perquè vivien en habitatges que no eren dignes. Però, a més d'aquests, el 51% vivien de relloguer. Per tant, és una nova realitat que potser fa 30 anys no hi era, però que en aquests moments hem de donar una gran resposta. Llavors, molta de la nostra resposta serveix, doncs, per evitar que les persones acabin en situació de carrer, i en molts casos ens fem ajuts econòmics, doncs, per poder evitar aquesta situació. I de fet, doncs, l'any 23, doncs, hem ajudat, doncs, a 3.696 persones a evitar caure en situació de carrer, i això hi hem invertit 1.300.000 euros. Però també tenim a disposició 2.000 places, tant de pisos unifamiliars com de pisos compartits, doncs, i també de centres residencials, i tota aquesta acció la fem conjuntament amb la Fundació de l'Habitatge Social.
Molt bé. El temps és implacable, però li vull preguntar encara algunes coses més a Amèlia de Juan, de Càritas Diocesana de Barcelona. Ens pot avançar algunes dades o alguns accents de la campanya d'Advent i Nadal? Quines prioritats tindrà Càritas Barcelona i Càritas Catalunya, perquè ara últimament les campanyes també es fan,
sí,
molt conjuntament.
Sí, les fem conjuntament,
no?
Les 10 diòcesis catalanes, per una mica doncs, tenir una imatge conjunta i tenir més força. Van amb la línia de les grans necessitats que tenim en aquest moment. No puc fer spoilers perquè si no em renyaran, però sí que està totalment en coherència amb les necessitats del país.
Molt bé. Per cert, es prepara ja el gran recapte d'aliments, del qual podem dir que no és aliè el nostre compromís i el de Càritas, no? Perquè precisament Càritas col·labora molt amb els bancs d'aliments a l'hora de distribuir en moltes parròquies, per exemple. Com treballa Càritas amb els bancs d'aliments? En general, els menjadors i tot el que és el subministrament de menjar davant d'emergències, que també són importants.
Clar, això s'articula bàsicament a nivell de les parròquies.
De Càritas parroquials, no?
A nivell diocesà, nosaltres funcionem més pels ajuts que fem d'alimentació, que suposen uns ajuts molt importants, perquè dels ajuts econòmics que us deia que fem a nivell diocesà, doncs un 31% del total dels que fem són per cobrir necessitats d'alimentació. Però des de la diocesana ho fem via targetes moneders. Nosaltres ja fa uns anys que vam apostar per aquest model de que la persona, doncs, apostant per la dignificació, pugui optar, doncs, a comprar allà l'alimentació, allà on consideri. I amb el Banc d'Aliments sí que fem de pont amb les Càritas parroquials, per una mica intentar, doncs, ajudar a que hi hagi, doncs, la millor resposta possible a les necessitats que s'han de cobrir via els ajuts que es fan les Càritas parroquials.
I parlar d'aquests 30 anys de Ràdio Estel és també parlar del naixement i de la consolidació de Càritas Catalunya com una estructura al servei de les nostres 10 diòcesis. Què ens diria de la seva impressió sobre Càritas Catalunya? Era important, no? Ho hem dit abans quan parlàvem de les campanyes. Que existeixi una Càritas Catalunya és fonamental també per a aquests mecanismes de solidaritat necessaris, per exemple.
Sí, sobretot també com a interlocució davant del poder públic, de les administracions, no és el mateix anar 10 a tocar la porta que tenir una sola veu en consistència que pugui parlar en nom de les 10 diocesanes, i també ens serveix per reflexionar conjuntament quines són els reptes que tenim com a Càritas en els diversos llocs del país, perquè és veritat que no s'assembla a la realitat social de la metropolitana, doncs el que pot passar doncs a la Seu d'Urgell, però sí que hi ha moltes coses que ens podem ajudar i ens podem acompanyar i aprenem els uns als altres, tant de l'acompanyament que fem a les persones voluntàries com a les persones que atenem. Per tant, és important tenir aquests espais d'interlocució conjunta.
Fantàstic, doncs celebrem que aquests espais d'interlocució, entre els quals una mica també ens incloem nosaltres, i aquest La Veu de Càritas de cada dilluns en representació de Càritas Catalunya, també ha estat present una mica avui Amèlia de Juan i en representació de Càritas Diocesana de Barcelona. Algun missatge, vostè que segurament recordarà a l'inici de Ràdio Estel, no? Si ja estava a Càritas, suposo sí. Que aleshores amb Pilar Malla de directora.
Exacte, sí, clar, jo en aquell moment em tocava una altra responsabilitat molt diferent,
sí, però sí
que... Exacte, però sí que, doncs, vam viure amb il·lusió doncs, aquesta veu i aquesta porta oberta a la realitat social que ens permetia fer-nos més presents. I res, no vull aprofitar, deixar passar l'oportunitat de felicitar-vos.
Gràcies.
Per aquests 30 primers anys de vida que tu deies. Nosaltres enguany fem el 80 aniversari de Càritas Diocesana de Barcelona.
Felicitats també.
Sabem que els 30 primers són importants, que els 30 següents també, i que això és una història que no acaba. Per tant, encoratjar-vos a que continueu fent la mateixa feina.
Doncs... molt contents d'aquestes paraules d'encoratjament d'Amèlia de Juan en representació de Càritas Diocesana de Barcelona. Una abraçada a tota l'entitat i també enhorabona per la feina que feu. Fins una altra.
Moltes gràcies.
I ara uns apunts d'agenda. Aquest dimarts, de 6 de la tarda a 7:45 del vespre, a la Biblioteca d'Alcarràs, al carrer Doctor Castells número 6, Càritas Lleida organitza una taula rodona sobre mobilitat humana amb la participació de ponents procedents del Camerun, Colòmbia i Itàlia. Dimecres, dia 30, a les 10 del matí, al Seminari Conciliar de Barcelona, Càritas Diocesana de Barcelona organitza una sessió informativa sobre voluntariat. El mateix dimecres, dia 30, i també els dimecres següents, 6, 13 i 20 de novembre, de 4:15 de la tarda a 5:15, al Seminari de Barcelona, Càritas Diocesana organitza un curs sobre elements clau de la pobresa social de l'Església. I aquest dijous, dia 31, en format online, Càritas Diocesana de Terrassa organitza una nova sessió del curs d'acollida de voluntariat. Fins aquí La Veu de Càritas d'avui.
La Veu de Càritas.
Podcast de Ràdio Estel.